Molt bon dia, què tal, com esteu? Comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 18 de març de 2025. En nom de tot l'equip, desplegat per Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des de la capital de l'Alt Penedès, us saludem. Marc Pujol, que s'encarregarà de les vies tècniques i de la tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. De nou ens trobem esperant la pluja, el temporal i com afectarà el Penedès. La resposta la tindrem d'aquí uns minuts perquè aquest dimarts obrim les nostres 3 hores de ràdio amb la previsió meteorològica a càrrec del Marc Paredes. Així que després del sumari, d'aquí a 2-3 minuts, previsió meteorològica, concreció sobre aquest temporal que arriba, de quina forma ho farà el Penedès i quan, i tot seguit talent i més, de la mà de la Montse Balada, de talent femení, i avui la nostra convidada és la Marta Larraz, formadora i mentora en estratègia de marca personal. A 2:15, cita amb l'actualitat, alt i baix penedesenca, el primer flaix informatiu del dia. En seran 3. Després d'aquest primer flaix, obrirem roda política, una roda política que començarà fins les 10, entrevistant els nostres convidats, i que a partir de les 10 i fins 10:15, la segona part, els proposa fer tertúlia. I avui parlem de mobilitat, del transport públic, de rodalies. Ho farem amb polítics de casa, amb Xavi Lluch, president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i alcalde de Font-rubí, amb la diputada vilafranquina al Parlament per Impulsem Penedès, Montse Ortiz, i amb José Manuel Cavada, conseller de mobilitat al Consell Comarcal del Baix Penedès. Ens acompanyaran durant una hora. Primer, com dèiem, conversarem amb ells i a partir de les 10 farem tertúlia plegats fins 10:45, quan arriba el segon flaix informatiu d'aquest dimarts. A continuació, per desengreixar una mica, gastronomia ben maridada a càrrec de Xavi Roig, sommelier de Cal Fero, i David Bernet, el xef i propietari del restaurant El Vell Papiol. Obrirem la tercera hora a les 11:06 amb el català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Hi haurà classe, hi haurà concurs i regalarem un llibre. Avui una novel·la juvenil, Els Medina, de la prolífica escriptora i que ven tant i tant, Care Santos. A 11:45, de nou cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el darrer flaix del dia. I a 11:05 hi haurà pantalles amb Carles Gala. Tafanejarem totes les estrenes seriòfiles que arriben a les plataformes, en farem un tastet, escoltarem tràilers i recomanarem el bo i millor. I per acabar, la Lourdes ens portarà una història, una notícia. L'escoltarem atentament i plegats decidim si és certa o si és una fake news. Així sonarà avui el nostre Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El temps.
La meteo cada dimarts i divendres és cosa del Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Després d'aquestes precipitacions dels darrers dies que han regat de forma molt continuada i abundant al Penedès, seguim amb aquesta dinàmica de precipitacions, de borrasques, una desfilada de pertorbacions amb entitat, que l'Agència Estatal de Meteorologia doncs, els hi posa nom, doncs continuaran cap a casa nostra i això voldrà dir que ens espera una setmaneta encara moguda amb la presència d'alguns ruixats. Però avui encara no, si més no, al matí. Ara doncs, tenim algunes clarianes, temperatures bastant suaus. De fet, al matí doncs, no està sent massa fred. De fet, les temperatures respecte als darrers dies han pujat lleugerament i serà de cara a la tarda quan la situació començarà a embolicar-se. Tindrem més nuvolades, tindrem ja les primeres precipitacions, que avui seran anecdòtiques, intermitents i no pas abundants. Però atenció, perquè serà de cara demà al matí de dimecres, quan la humitat anirà en augment i, per tant, les precipitacions regaran a qualsevol punt de Catalunya. Demà, paraigua en mà, perquè duraran les tempestes fins i tot en alguns punts de Catalunya, però, per contra, la cota de neu pujarà. Per tant, precaució si algú s'ha de desplaçar cap al Pirineu, perquè hi ha risc elevat de llaus. I insistim en aquesta presència de ruixats a qualsevol punt de Catalunya, on a la tarda doncs minvarien i s'obririen ja algunes clarianes fins i tot cap a les comarques de Ponent. Però dijous, divendres, sembla que si els mapes no ens fallen, doncs tornem a tenir una nova borrasca que se situaria al sud de la península i ens doncs, aportaria aquestes precipitacions combinades amb un vent de llevant i això doncs, regaria encara de forma més general el territori i el que tenim segur a hores d'ara és aquesta lenta i progressiva pujada de les temperatures sense tenir cap gran valor per l'època, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, perquè aquest mes de març està sent força plujós i de moment això s'agraeix perquè és un cop de puny, sens dubte, a la sequera. Bona setmana!
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Les dones són les protagonistes de Talent i Més, que condueix l'escriptora Montse Balada de l'associació Talent Femení. Montse, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui aprendrem a construir una marca personal de la mà de la nostra convidada. Explica'ns qui és.
Doncs mira, ara mateix, i de fet ja sabeu que vinc de fer aquest cafè amb ella, i vinc molt empoderada.
És la prèvia.
Molt empoderada, molt enlluernada per aquest camí que ha fet la Marta Larraz, que, com tu ben has dit, és mentora, ella és formadora de marca personal i no ha arribat aquí de qualsevol manera. Ara m'ho estava explicant. Ha arribat aquí amb un camí en el qual moltes vegades, moltes i molts, aquí ens posem tots, hem tingut por de fer un salt en el moment en el que ja t'havies format. Et formes i quan t'acabes de formar penses que aquest no és el teu destí i decideixes canviar. Així. I la Marta, doncs, lideratge, formadora, però per mi molt valenta, t'ho he dit abans. És molta valentia a enfrontar-se a l'ajuda que t'ha donat la família i de cop i volta dir no, això no és el que vull.
Explica'ns una mica aquest camí.
Gràcies. Sí, mira, gràcies per convidar-me, gràcies per aquest espai. Pues sí, li explicava aquí a la Montse que jo de petita sempre havia volgut ser mestra i posava les nines i feia pues, el meu rol de mestra.
Feies
no?
classe.
Sí, feia classes allà al menjador de casa. I vaig estudiar magisteri i vaig ser professora de 8è de GB Jo no sé si els oients ara pensaran que és EGB, però de la meva època, de l'antiga
sí, som molts, som
educació,
molts.
Vale?
Directament 8è d'EGB, eh?
8è d'EGB, 8è d'EGB. I jo era molt feliç a l'aula, però quan vaig sortir de l'aula, pues, a mi tot el sistema educatiu em va deixar una mica sorpresa, vale? D'alguna manera. I surts, ets molt jove quan surts d'estudiar magisteri, vols fer grans coses, vols ser un mestre ideal, no? I vaig veure que no podia ser-ho en aquella estructura. I
per
vaig
culpa decidir... del sistema, de l'estructura.
Sí, sí, tal com estava muntat. I vaig dir, jo per ser dolent mestre no vull ser-ho. I vaig decidir canviar radicalment i vaig començar i ficar-me en el món de les empreses. Vaig estudiar Administració d'Empreses perquè ho havia sentit sempre a casa meva, pel meu pare, que treballava en empresa, i paral·lelament vaig anar a treballar. Me'n vaig llicenciar com a ADE, amb ADE, amb Administració d'Empreses. I després de quasi 20 anys treballant amb marques grosses com Danone, Cologar, Tena Lady, Demaca, un món de la gran distribució, jo sempre havia tingut el coquet aquest de tenir el meu propi negoci, de poder liderar allò que a mi m'agradava i sobretot de treballar amb persones, no? I vaig decidir que, bueno, era el moment de fer-ho. Tens aquell punt, no?, en la vida que potser tots ens plantegem de dir vull la resta dels 15 anys de la meva vida continuar fent això? Llavors és quan dius, si la resposta és no, hi ha alguna cosa aquí que no acaba de... Llavors és quan vaig dir, vale, ara és el moment, em vaig començar a formar i realment vaig començar un procés personal formant-me com a coach, primer per fer jo el procés transformacional i després per poder acompanyar a altres persones. Però tenia molt clar que volia fer-ho amb dones emprenedores i amb les que podia ajudar-los a treballar la seva mentalitat, a posicionar-se davant dels seus negocis, a guanyar confiança i seguretat i projectar tot això amb els seus negocis per poder liderar-los d'una manera més segura.
Entenem que és treballar la marca de Danone, com sí. Deies, Tena Lady, però què és la marca personal? Com ajudes a crear marca? Per què necessitem marca personal?
Clar, clar. Mira, aquí hi ha moltes definicions de marca personal i també hi ha algunes persones que la interpreten malament, vale? La marca comercial és la marca comercial, aquesta no la podem obviar, és la que dona moltes vegades autoritat a les persones que hi ha dintre, però la marca personal és encara més potent, perquè la marca personal és qui ets tu, l'empremta que deixes en els altres. Com et percebeixen? Quin és l'impacte que estàs deixant? I si l'impacte és positiu, encara que darrere hi hagi la marca comercial X, a qui voldran ets a tu, a la teva marca personal. Un dia em van fer una pregunta que era, Marta, no entenc molt bé o trobo una mica incoherència la paraula marca dintre de marca personal. Perquè deia, clar, marca és com si tu fessis un personatge de tu, diguéssim, no? I vaig dir, no confoneu, perquè la paraula marca, si la relaciones amb el màrqueting, està claríssim que és un producte, ¿vale? Però la paraula marca dintre de marca personal és empremta. És la marca que estem deixant en l'altre. I aquesta és la diferència grossa. Jo et poso un exemple. Quan jo treballava amb el món corporatiu i vaig decidir ja deixar-ho, un client em va dir un dia... Oh, quina bona notícia que marxis. Dic, home, bona notícia que marxi, per què, no? I em va dir, sí, molt bona, perquè ja porto 3 anys intentant negociar de nou amb tu els preus, però com que tenim tan bona relació i treballem tan bé, no havia volgut ficar-me en aquest embolic i ara la persona que vingui ja li podria negociar.
A per totes.
Dir, home, pobra la que vingui, no li facis això, dona-li una mica de temps i tal. I llavors aquí vaig descobrir que és pura marca personal, per molt que jo estigui treballant per Danone o per Cologar o per Tena Lady o qui sigui, no? La qüestió era la persona. I a qui estaven comprant era la Marta, no era Danone, saps? I aquesta és la diferència grossa.
Molt bé. I a sobre ara es dedica a fer aflorir tota aquesta marca personal també per empreses,
sí.
Personalment...
Sí, ara estic treballant amb mandos intermitjos i amb directius de petites i mitjanes empreses perquè s'han donat compte de la força de les persones dintre d'una empresa. Tu pots ser Herreros Martínez, ¿vale? Però clar, a qui compren és el Josep, a la Maria i a qui sigui, no? I quan, sobretot en el món ventes i màrqueting, que són els equips que potser que donen una mica més la cara cap en fora, la gent compra persones. O sigui, la frase per mi és les persones compren a persones. deixa't del món digital, si tot el que vulguis, que ha deshumanitzat en algunes parts algunes coses, però al final, encara que sigui en el món digital, la gent et compra a tu com a persona o com a professional. Tinguis o no un respall d'una marca comercial a darrere. Si la tens, millor, perquè això t'ajuda a posicionar-te i a tenir una autoritat. Però l'important són les persones.
I totes necessitem marca personal?
No és que necessitem, tots tenim marca
ja
personal.
Ja la tenim.
Vale? El que passa que moltes vegades no l'hem treballat. Jo a molta gent li dic, la marca personal no s'improvisa. No és, bueno, com soy así, no? Pues ja tinc una marca personal. No, la marca personal s'ha de treballar. Llavors em diran, Marta, però treballar-la vol dir que haig de crear un personatge de la meva marca o de mi? No, treballar-la vol dir reconèixer en mi tota la meva història, tots els meus aprenentatges, totes les meves habilitats, tots els meus talents, tot el que sóc capaç de portar al món i a qui vull ajudar. I una vegada ho he reconegut, dic, vale, com ho poso això en el mercat? Com ho poso això? Com ho comunico? Com li dic a la gent? Com li faig a la gent que ho vegi? Com puc fer el meu impacte en el món? I això és treballar-ho. I aquí és on treballem nosaltres.
I aquí està parlant la Marta Larraz, coach.
Clar.
Perquè també està formada i això t'ha donat també eines per donar eines a altres persones?
O sigui, jo crec que una de les coses més importants que hauríem de tenir les persones que treballem amb persones són algunes eines de coaching. No cal estar certificada. En el meu cas jo em vaig certificar i vaig estudiar. Però tenir eines de coaching o tenir eines de PNL o d'algunes eines per poder gestionar persones o per poder acompanyar persones. Perquè et dic, quan treballes amb persones, el 80% de l'èxit d'aquell procés o d'aquell acompanyament o d'aquell seguiment és la mentalitat de la persona. Com es posiciona, com es gestiona a si mateixa, quina confiança té en si mateixa i quina seguretat. Reconeix en si els seus valors, la seva experiència. Molta gent que comença, quan treballo amb emprenedors que comencen des de zero, et diuen que la paraula ja l'he dit malament, no comencen des de zero perquè tenen una història prèvia, ¿vale? Et diuen, ui, és que no sé per on començar perquè jo no sé res. I no és veritat. Vale? Hem de fer tot aquell treball de... Hi ha un exercici que m'agrada molt a fer que es diu tu història, vale? En el que trobes tots els punts d'inflexió de la teva història personal, acadèmica, professional, i tots els aprenentatges que has tret d'allò, quines habilitats, quines capacitats tens, i com tot això ho pots portar a cap allò que vols fer amb el teu nou negoci. No? Llavors, quan fas tot això, diuen, potser tens raó que no començo de zero. No? És una mica això.
Amb el teu currículum, amb la teva trajectòria professional, hi ha aprenentatges que podem compartir, com el d'aquests dos canvis importants que has decidit fer, el d'emprendre amb més de 40 anys. Què n'has après? Què vols compartir d'aquest camí?
Mira, jo he après una cosa, que és que no hi ha edat. No hi ha edat per això d'emprendre. ¿Vale? El que hi ha és les ganes i de fer les coses bé. Vale? I a partir d'aquí, jo animo a tothom, jo sempre ho dic. Jo no tinc fills, tinc 6 nebots i ja són adolescents, alguns estan a la universitat ja, i sempre els dic el mateix. Escolta, si no trobeu una feina que és la que us agradi, o perquè moltes vegades els enfocs a l'adolescència són de jo m'agafaré el treball o la feina que em doni més diners, vale? I que em faci treballar menys hores.
Ara ho hagués afegit jo, eh? Que estan en aquest mode.
Exacte, estan en aquest mode. Però jo quan hi parlo amb ells, i bueno, com ets la tieta t'escolta millor que els pares, a vegades,
sempre.
No sé,
vale? Sí, sí.
Els hi dic, penseu que els diners són importants, sí, però que també hi arribarà un punt que els diners no seran tan importants per vosaltres, no? Sinó que serà la vostra vida, la vostra qualitat de vida, que en part també ho estan enfocant d'aquesta part i em fa a vegades una mica d'enveja, no? De les nostres generacions que vam ficar moltes hores treballant. No? I els dic sempre, si no trobeu aquella feina, creeu-la vosaltres. Si no trobeu aquella empresa, feu-ho vosaltres. Qui us impedeix? És que teniu molta vida per davant, ho podeu fer, no? I a la gent que comença a partir dels 40, el mateix. És que et queden molts anys. No és els 40 d'ara, no són els 40 d'abans. Estem en plenitud de la vida, però amb una gran experiència i una carrera professional o d'experiències personals molt grossa. És el millor moment per poder decidir liderar un negoci, més que potser a l'adolescència, que també animo, no? Però tens un bagatge que porta moltíssim. Ara, tu has de currar molt, això és veritat. Tu has de currar molt.
No, disculpa'm.
Una última pregunta per la Marta.
L'última pregunta era la que acabes de respondre. Què fem si volem liderar el nostre camp després dels 40?
Vale.
L'acabes de respondre, però m'agradaria que ens fessis una mica més conscients, perquè sí, sense por, mirant...
I si som dones, afegeixo.
Vale, i si som dones.
En clau femenina. Perfecte,
en clau femenina. Mira, la pregunta... Jo a la gent sempre li dic... Quan us plantegeu fer canvis o voleu liderar el vostre negoci o us està rondant pel cap que tenim pors de deixar una empresa, de deixar un sou, primer abans de prendre... No deixeu la feina, primer de tot, planifiqueu les coses, però penseu sempre què és el pitjor que pot passar. ¿Vale? El pitjor que pot passar que és que no funcioni el teu negoci i que hagis deixat l'altra empresa, bueno, doncs ja trobaré una altra perquè tinc una experiència, no me la traurà ningú. Què és el pitjor... aquesta seria la pregunta. I l'altra seria... no... O sigui, si comences a dir al teu negoci, que sigui des de la posició de vull aportar alguna cosa. ¿Vale? Sí que vull ingressar perquè vull viure d'ell, o sigui, no puc deixar de tenir ingressos, però que sigui sempre de vull aportar alguna cosa. I a les dones en especial, que confiïn molt més en si mateixes. Perquè portem sempre aquest...
La síndrome de la impostora,
sí,
no?
Sí, aquesta motxilla de... Hem de tenir-ho tot perfecte per poder llançar-ho. No, mejor hecho que perfecto. Aquesta seria la frase.
Marta Larraz, que inspiradora. És dona vitamina, optimista total. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a tu.
Gràcies, Marta.
Gràcies.
I acabarem fent aflorar una dona del passat.
Avui... A l'Espai les dones parlen, fem visible la gran aventurera Gertrude Bell, la dona que va dibuixar l'Orient modern. Si pensem en les grans expedicions de la història, sovint ens venen al cap noms masculins. Però avui volem parlar d'una dona que va desafiar totes les normes del seu temps. Una dona que va ser arqueòloga, escriptora, diplomàtica i espia, i que amb el seu coneixement i carisma va ajudar a definir les fronteres de l'Orient mitjà modern. El seu nom, Gertrude Bell. Nascuda el 1868 en una família benestant britànica, Bell no es va conformar amb el paper que la societat victoriana reservava a les dones de la seva classe i va ser la primera dona a graduar-se en història a Oxford amb les màximes qualificacions. Però en lloc de seguir una vida còmoda i convencional, va decidir viatjar pel Pròxim Orient, una terra desconeguda per a moltes dones occidentals de l'època. Va recórrer deserts a lloms de camell, va estudiar ruïnes antigues i es va guanyar el respecte de tribus àrabs, amb qui parlava en el seu idioma i amb qui teixia aliances. Quan va esclatar la Primera Guerra Mundial, els serveis d'intel·ligència britànics la van reclutar per la seva gran experiència a la regió. Va ser peça clau en la creació de l'Iraq modern i va assessorar els líders locals en un moment decisiu de la història. Però més enllà de la política, Gertrude Bell va obrir camí per a moltes dones, i és que en un món dominat per homes va demostrar que la determinació, el coneixement i la passió podien superar qualsevol barrera. Va lluitar per conservar el patrimoni cultural de Mesopotàmia i va fundar el Museu Nacional de Bagdad, tot per protegir les antiguitats de la regió. Bell no només va marcar la geografia amb fronteres, sinó que també va deixar empremta en la història de les dones, perquè sense saber-ho es va convertir en un referent per a totes aquelles que després d'ella continuarien trencant límits. Gertrude Bell va confeccionar el 1921 el que serien les fronteres del que és avui l'Iraq. La seva frase diu així: és meravellós sentir-se un radi que ajudi a girar la roda, no un que dificulti el seu moviment. Gertrude Bell, les dones parlen.
I així acabem aquest Talent i Més. Montse Balada, Marta Larraz, un plaer. Que vagi bé la setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ens atem al repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Vilafranca comptarà el curs vinent amb 5 nous cicles formatius i 150 places més. L'oferta de formació professional a Vilafranca compta amb novetats de cara al curs vinent. Concretament, la vila tindrà 5 nous cicles i 150 places més. Per una banda, l'Institut Eugeni d'Ors incorpora 2 cicles formatius de grau mitjà, un d'activitats comercials i un altre de gestió administrativa en l'àmbit sanitari. També incorpora un grau superior de l'administració de sistemes informàtics en xarxa dirigit a la ciberseguretat. L'Institut del Penedès incrementa la seva oferta amb un nou grau mitjà d'operacions de laboratori i, d'altra banda, l'Institut Milà i Fontanals comptarà amb un nou grau superior de dietètica per incrementar la formació sanitària que ofereix el centre. Un cop desplegats els 2 cursos dels 5 nous cicles, la vila podrà comptar amb 822 alumnes de grau mitjà i 553 de grau superior. Des de la Regidoria d'Educació destaquen la feina feta entre Ajuntament, centres i empreses. Aquest cap de setmana el camp de futbol de Sant Sadurní ha viscut un moment històric amb l'estrena dels seus nous vestidors. Jugadors, jugadores i àrbitres han estat els primers a gaudir d'aquestes instal·lacions renovades, que presenten una millora significativa per l'equipament esportiu. La nova estructura de vestidors, situada entre els camps de futbol 11 i futbol 7, ofereix un total de 10 vestidors, 2 dels quals estan adaptats per persones amb mobilitat reduïda. A més, compta amb vestidors específics pels àrbitres i un espai de farmaciola i assistència, garantint així una atenció completa pels esportistes. Aquesta millora se suma a la recent inauguració de la nova graderia, situada just a sobre dels vestidors, amb una capacitat per uns 350 espectadors. La construcció d'aquests nous vestidors i la graderia representa un pas endavant important pel Club de Futbol de Sant Sadurní, que ara disposa d'unes instal·lacions modernes i funcionals. Es busquen persones voluntàries per tenir cura de colònies de gats a Olèrdola. La gestió de les colònies de carrer la fan persones voluntàries. Entre les seves funcions hi destaquen l'esterilització dels gats, la cura de l'entorn i el manteniment de les colònies en adequades condicions higièniques i sanitàries. Qui ho desitgi pot inscriure's com a voluntari i col·laborar amb tasques com control i cura d'una colònia, captures, alimentació i neteja i manteniment de les instal·lacions. En concret, es busquen voluntaris per cuidar una colònia de Moja i una altra de Dalmar. Si es desitja més informació, les persones interessades poden posar-se en contacte amb l'associació Olergat al telèfon 627-5907-16. L'Ajuntament vol aprofitar aquesta crida per posar en valor la tasca altruista que realitzen els i les voluntàries de les colònies de gats de carrer i agrair-los la seva dedicació. La cooperativa baixpenedesenca Contrapunt, juntament amb Musicop, han impulsat la creació de l'Orquestra Sònica, la primera orquestra professional no clàssica del sud d'Europa. El conjunt, amb una plantilla estable d'una cinquantena de músics professionals, 2 dels quals del Baix Penedès, aposta per la incorporació laboral i la projecció del talent jove local amb col·laboracions d'artistes internacionals i gires europees. L'orquestra fusiona la potència sonora amb la innovació musical i audiovisual i abastarà repertoris de gèneres tan diversos com el jazz, l'electrònica, el reggae, el pop, el soul o el flamenc, i comptarà amb la participació de directors i artistes d'arreu del món. La presentació oficial del conjunt serà els propers 15 i 16 de maig a la sala Paral·lel 62, Un concert únic que entrellaçarà les veus i repertoris de la nord-americana Becca Stevens i la catalana Rita Payés. Sota la direcció de la reconeguda Miho Hazama, una de les compositores i directores contemporànies més destacades de l'escena.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig, gairebé 6, de 2:15. Tots i totes sabem que utilitzar el transport públic és més sostenible i menys contaminant que el transport privat, que sovint és més barat, i que si ens movem per zones concorregudes no ens hem de preocupar ni de trobar aparcament ni de gestionar el trànsit. Però si el sistema de transport públic no funciona o és inexistent, què fem? La mobilitat al Penedès és un dels grans reptes. Les dificultats amb el transport públic, la congestió en hores punta o la manca d'alternatives sostenibles són preocupacions recurrents pels veïns del Penedès. Encara que s'hagin millorat algunes qüestions, les cues quilomètriques, les avaries que col·lapsen les principals vies, els retards continuen sent habituals. El malestar entre totes aquelles persones que utilitzen el transport públic en el seu dia a dia és més que justificat, i més avui venim d'on venim. El Penedès necessita una mobilitat més justa i eficient i que s'ajusti a les nostres necessitats, tant del territori com de les persones usuàries. Avui en volem parlar a la roda política que fem quinzenalment al Penedès en xarxa i que comencem a la capital del Cava, on l'Eli Jiménez ens apropa els dos primers convidats. Bon dia, Eli.
Molt bon dia, doncs sí, ens acompanyen ja la Montse Ortiz, que és diputada al Parlament, i el Xavier Lluch, el president del Consell Comarcal del Penedès. Molt bon dia a tots dos, com estem?
Bon dia.
Bon dia. Bé, bé, encantat d'estar aquí.
Parlar de mobilitat, i avui ho deia la Sílvia, venim d'on venim, amb la jornada caòtica que es va viure ahir, però no només ahir, perquè si només hagués estat el dia d'ahir, doncs seria totalment anecdòtic. Malauradament no ho és, i cada dia ens costa més moure'ns. Abans, amb la Montse, fora de micros, parlàvem de que no sabem ben bé com moure'ns. Amb tren és una autèntica odissea. Els busos que funcionaven bé s'han col·lapsat perquè la gent ha optat per l'autobús, i ni amb cotxe ja podem anar tranquils. No sé com ho viviu, això, tant des de, Montse, tu des del Parlament, Xavier, tu des del Consell Comarcal com a president.
Bueno, mira, jo ara mateix una dada. Ens diuen que l'R4, en el que va d'any, 89 incidències ha tingut. O sigui, al final és quasi, no?, una incidència diària. Aleshores, és evident que hi ha molta feina, és evident que hi ha hagut molts anys de deixadesa de Rodalies, i per tant la gent el que fem, no?, és agafar una alternativa, i l'autobús, que segurament és l'alternativa més viable en quant a transport, no assimila la quantitat de gent, no?, que és evident que té la capacitat del tren. Aleshores, hi ha un problema greu, hi ha molta feina per fer, i el sistema del transport públic està col·lapsat, està saturat, i hem de fer-hi una volta tot plegat, perquè el que no podem permetre és que, en el que portem d'anys, hi ha 89 incidències, doncs anem acumulant, no? L'R4 és una línia que no funciona, i per tant, bueno, més enllà de les inversions que no s'han fet durant aquests anys, segurament hi ha moltes coses que haurem d'anar canviant.
Sí, estem d'acord. La feina que no s'ha fet en molts anys no es pot fer ara en mig any. Jo entenc l'argumentació que fa el govern, que parla de que hi ha hagut, doncs, molts anys que no s'ha invertit, i ara s'està invertint molt i tenim una xarxa molt deficitària, però nosaltres els governs els escollim perquè donin solucions. I la solució, jo no sóc un expert en transport, però és evident que al Penedès estem en ull d'huracà en tots els sentits, no només en el transport públic, en la xarxa ferroviària, en els busos, sinó també en l'autopista, en aquesta AP7, que aquest cap de setmana, per exemple, també sortia publicat que hi han hagut 8 incidències diàries cada dia durant tot l'any a dintre l'AP7. O sigui que la gent que ens hem de moure, que ens hem de desplaçar a Barcelona, cap a Tarragona, quan el transport públic no funciona prou bé, dius, bueno, doncs agafem l'altre transport. Però és que l'altre transport tampoc acaba de funcionar prou bé. I penso que aquí hi ha un garbuix important que entre tots hem d'intentar solventar. I deixo anar un altre tema, també, que des del Consell Comarcal ens preocupa molt, que és el transport públic intern dintre de la comarca, que també té unes mancances molt importants.
Parlem del transport públic intern, ja que ho has posat sobre la taula, perquè és que per exemple, anar a Barcelona és complicat, traslladar-nos, moure'ns dins de la comarca, és una autèntica odissea anar d'un municipi a un altre.
Sí, el que fa dies que estem treballant, vam començar-ho a treballar des del Consell Comarcal amb l'anterior govern i ara doncs, també ho hem deixat en aquest govern que es situï, però també comencem a treballar-ho, és el transport a la demanda. No? Tenim autobusos que es traslladen per diversos municipis, com és el meu cas, el municipi de Font-rubí, que et ve un autobús de 60 places que passa 3 o 4 vegades al dia, però cap a 8. No ens solventa la problemàtica que hi ha. I com aquest que dic de Font-rubí, doncs em podria dir molts dintre de la comarca. Crec que hem d'adequar aquest transport intern a la comarca a la demanda que hi ha. I aquí realment s'ha de fer un estudi important de quines necessitats tenim, sobretot els municipis petits, i com els podem solventar. I entenem, i n'hem parlat amb l'autoritat metropolitana del transport, n'hem parlat amb molta gent, que el transport a la demanda ha de ser la solució. Hi ha unes concessions donades, no ens n'hem d'amagar, i aquestes concessions el govern ha de treballar perquè es puguin reconvertir.
Montse, en el vostre cas, al Parlament vau presentar una moció justament parlant de demandes de territori en diferents nivells. Òbviament, la del transport, la mobilitat, era una d'elles. Què demanàveu en aquesta moció?
Nosaltres el que demanàvem era, per una part, la creació d'una ATM Penedès, que és l'autoritat de transport i a l'autoritat de transport i mobilitat, no? Que aquí el que vindríem a demanar, a part de que poguéssim decidir des d'aquí al Penedès, no? El que és la totalitat de la vegueria, com funcionaria, no? El transport, el que explicava ara aquí el president del Consell Comarcal, el Xavi Lluch, que decidim des del Penedès com volem aquesta mobilitat interna, però també externa, perquè al final ara es decideix tot des de Barcelona i al Penedès no tenim ni veu i vot a l'ATM Barcelona, perquè el que reclamàvem per una part era això, i per una altra part també reclamàvem que hi hagués una sola zona única a dins la vegueria. Ara mateix hi ha 5 zones, o sigui, per exemple, en el cas de Vilafranca i Sant Sadurní, són 2 zones, o sigui, si algú vol agafar aquest tren de Rodalies i anar fins a Vilafranca ha de pagar 2 zones, i això no té sentit dintre d'una mateixa vegueria. El que volíem nosaltres era crear una sola zona única, no?, i que la gent es pogués moure amb una sola tarifa dins la vegueria. Per altra part, també vam demanar més freqüència de trens, més freqüència d'autobusos, i la parada del baixador de trens situada a Vilafranca, que això el que suposaria és que hi haguessin trens de mitja velocitat, pel que facilitaria tot el transport cap a la capital, tant de Barcelona com cap a Tarragona. Això serviria per descongestionar també el que és el tren de Rodalies, els autobusos i l'AP7. Aquesta era grans trets, no?, una mica el que demanàvem en aquesta moció. Vam aconseguir, no?, una gran majoria en la gran part de totes aquestes problemàtiques, però és evident que el que he dit abans també el Xavi Lluch, hi ha tants anys de deixadesa i hi ha tants anys, no?, que no s'ha invertit suficient, que això no soluciona d'un dia per un altre, no? Aleshores, a poc hem d'anar veient aquests canvis, a veure el govern, no?, si han tomat aquestes responsabilitats i realment el mandat parlamentari que va sortir amb àmplia majoria el tiren endavant, fins a veure fins on poden arribar i a veure aquests canvis, no?, cap on ens porten.
Xavier, això que explicava la Montse, totes aquestes demandes que portaven al Parlament, són els principals reptes juntament amb la connexió a dins de la comarca que comentaves?
Sí, són aquests els reptes que tenim. És veritat, tal com deia la Montse, que des de la vegueria del Penedès, tal com ens anem desplegant, una de les capacitats que volem tenir és de decidir quin és el transport públic que més necessitem. Sabem que això és difícil i no anem amb exigències de dir que un govern que fa 4 dies que ha entrat això ens ho ha de solventar, però hem de començar a posar les bases perquè això sigui així. Tot tipus de transport, em referia abans, el transport que va cap a les grans capitals, però reitero, sobretot aquest transport intern. Viure al Penedès, viure en els municipis del Penedès, en els municipis petits del Penedès, sense tenir a casa un vehicle propi privat, jo diria que és pràcticament impossible. Tots sabem que moltes de les cases que tenim en els municipis, que cada carnet de conduir hi ha un cotxe. Mm-hmm. El servei públic de transport no ens acaba de quadrar amb les nostres necessitats i hem de treballar-ho. I segurament qui més sap d'això som la gent que vivim aquí i som la gent que estem aquí a la comarca.
Mm-hmm. Montse, t'hem escoltat a dir que el Penedès és la vegueria que més creix, però la que menys inversió rep.
Exacte. Això ve donant, no, de que en els últims pressupostos que s'han anat aprovant i que, a més, actualment encara estan en vigent perquè estem en un període de pròrroga pressupostària, la vegueria Penedès és la vegueria que menys inversió ha rebut dels governs de la Generalitat i, en canvi, demogràficament és la que més creix. I segurament part de tots aquests problemes, no només en mobilitat, però si parlem de serveis, tant de sanitat, d'educació, ens trobem en una situació bastant similar, i és que no hi ha prou inversió. Aleshores, aquí no s'ha invertit prou. Nosaltres sempre defensem que la vegueria, no, ha de tenir un pes rellevant perquè estem en una situació estratègica i, per tant, és important que s'inverteixi, a més, que s'adecui a aquesta nova realitat que vivim a la vegueria. Però sí que és veritat que els últims governs de la Generalitat, i crec que l'actual també tendeix en aquesta línia, que és que es pensen que Catalunya s'acaba al Llobregat, i no és veritat. Nosaltres el que reclamem és que, més enllà del Llobregat, el que és el sud de Catalunya, però sobretot la vegueria Penedès, també ens reivindiquem, no?, i que necessitem també tota aquesta inversió que a vegades s'acaba, no?, a el que és a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aleshores, en aquesta línia, nosaltres sempre ens reivindiquem que el Penedès necessitem ser escoltats, respectats, tenir una veu, perquè ja que depenem, no, de l'àrea, en matèria de transport, a l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs què més que tenir una veu, tenir, no, un vot i poder decidir una mica nosaltres cap on volem anar i el que necessitem, no? Que, com deia el Xavillo, què millor que nosaltres, no? El que necessitem a dintre de la nostra vegueria per poder moure'ns, no?, i funcionar millor, perquè a vegades es pot invertir més o menys, però si no saps per on invertir, tampoc no és eficient, no? Al final el que necessitem nosaltres és que ens donin solucions a tots els problemes que tenim i sobretot abordar aquest problema que tenim de demogràfic, que és que ens ho trobem en tots els camps, no?
Mm-hmm. Xavi, què en penses d'aquesta manca d'inversions que comentava la Montse?
Bé, la sorpresa nostra va ser que l'últim govern de la Generalitat, i era el govern, i penso que ho hem de dir amb els noms i cognoms, el govern d'Esquerra Republicana, els pressupostos que va fer la vegueria del Penedès estava inframent finançada. I com que no hi ha hagut possibilitat d'aprovar nous pressupostos, doncs encara seguim en aquells pressupostos. Bé, pensem que ens hem de fer escoltar, que al Penedès ens hem de fer escoltar, que estem en un lloc estratègic, que segurament rebem pressions de dues urbes molt importants, com és la zona metropolitana de Barcelona i de Tarragona, que augmentem de població, segurament més al Baix Penedès que no pas al Penedès, jo aquí potser no hi puc dir tant, i que aquest canvi demogràfic amb el transport públic s'està notant molt, però també en altres àmbits també es notarà. Jo penso que demanar la mateixa inversió per habitant que la resta de Catalunya no es demana gaire. I això ho hem de demanar. I això, doncs bé, cadascú que tingui la responsabilitat que ho assumeixi, I reitero, no sóc persona i no em dedico a criticar cap govern en concret, però explicar la realitat, sí, la realitat és aquesta. No haver-hi hagut pressupostos aquesta vegada perquè, bueno, doncs perquè el govern no ha trobat els suports necessaris per tenir uns pressupostos a la Generalitat, prorroguem els anteriors, i si prorroguem els anteriors seguim el mateix problema que teníem els anteriors pressupostos.
Parlàveu d'un tema importantíssim, que és el lloc estratègic que ocupa el Penedès en relació a Catalunya. Estem a tocar de Tarragona, a tocar de Barcelona, i a la contra, doncs, sembla que no hi ha aquest reconeixement que per territori potser tocaria, no? Comentava el Xavi, no?, que l'únic que demanem és aquesta inversió igual a la resta.
Sí, sí, penso que jo sempre sóc dels que crec que anant amb la veritat per davant no et pots barallar massa gent. I només demanar això no és demanar massa. I els últims governs de la Generalitat, abans ho deia la Montse, segurament la gent d'aquí al Penedès no ens acabem de sentir ben tractats del tot, perquè quan agafem i mirem inversions, doncs les inversions no hi són. I Volguem, no ens equivoquem, la política es fa amb diners i si, no, si no hi ha prou inversió, doncs els nostres municipis no poden acabar de tirar endavant. Ens han de tenir en compte, i ens han de tenir en compte perquè som una part molt important del país. Reconeguts com a vegueria, tenim més força, es pot sentir més la nostra veu, però com que el desplegament de la vegueria s'ha anat fent molt a poc, ha anat acabant, encara potser no tenim tota aquella veu tan forta que hem de tenir. La reivindicarem fins que la tinguem.
Gràcies a tots dos. Després seguim i ara anem a conèixer el darrer convidat, que es troba a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, doncs així és. Tenim el José Manuel Cavada, ell és conseller de mobilitat del Consell Comarcal del Baix Penedès. A banda, és regidor de Cunit, que després en parlarem, i a més ets usuari de Rodalies.
Això mateix, bon dia a tothom. No només observador des de fora, sinó que porto ja més de 30 anys patint un servei que mai ha estat a l'alçada, o sigui, durant molt de
això
temps.
Això no ve d'ara, eh?
No ve d'ara, no. Això, els que som usuaris habituals portem patint-ho molt de temps. No s'ha invertit el que s'havia d'invertir. Puc entendre que pot ser com un cotxe, no? Que, mira, fa un sorollet, portes... Bueno, com que funciona el cotxe, ves tirant, que no passa res. Ja al moment que el portes al mecànic comença a sortir de tot, perquè has esperat massa aquelles inversions que calien, no? Llavors, és veritat que, per exemple, nosaltres vam patir molt, molt de prop a Cunit el tema del tall del túnel de Roda, quan Cunit es va convertir en on finalitzava la R2 Sud i havien d'agafar els autobusos, la resta de, per completar el viatge, i la veritat que va viure en primera persona i va ser complicat, no? Llavors, puc entendre que és una obra, vale, has tallat totalment el trànsit en un túnel, això ha perjudicat a totes les línies que van més enllà del Baix Penedès, no? O sigui, el Sant Vicenç era on acabava, i entenc que ha de ser complicat gestionar una cosa d'aquestes, però clar, és un tema que ja jo com a usuari també estic ja molt cansat de durant tants anys no tenir la fiabilitat d'haver de celebrar, no? Quan arribes, saps allò que quan vas amb l'avió i a terra la gent aplaudeix?
Doncs aquí és
una mica
el
mateix, no? Hòstia, he arribat a l'hora avui, saps? És allò que dius...
Miracle.
Clar, miracle. Llavors, quan tu estàs estudiant i tens un horari i has d'arribar una hora, que no pots és que t'hagis de llevar molt més d'hora de l'habitual per després esperar-te que comencin les classes o que comencin la jornada laboral per poder complir un horari perquè no tens la fiabilitat de que arriba a l'hora que està estipulada en el trajecte que et venen, no? Llavors, és això. O sigui, ja són molts anys de cansament i dius, ostres, que s'acabi ja d'una vegada, no? I com comentaven, també parlàvem de l'autobús i és una cosa que... Clar, és veritat que nosaltres aquí, des del Baix Penedès, portem molt de temps demanant busos exprés que ningú ens dona, no? Perquè al final no tens una alternativa. Els que tenen l'alternativa del bus, aquests dies estan patint que no arriben a l'hora perquè hi ha més trànsit de l'habitual, però és que alguns ni el tenim, el bus, i fa molt de temps que el demanem, no?
Llavors... De fet, des de l'Ajuntament de Cunit, et vaig canviant el barret, sí. Perdona, però des de l'Ajuntament de Cunit reclamàveu precisament perquè ha hagut una parada que ha estat eliminada, si no he vist malament, o que fins i tot us perjudicava.
La parada de... En, quina parada?
Ara t'ho diré.
Ah.
Ara t'ho dic.
Però de bus no, eh?
No, de tren. De tren i reclamàveu que
no, us... No, el que ha passat és que els trens de mitja distància no s'aturen a Sant Vicenç.
Això, correcte.
Però no a Cunit, sinó a Sant Vicenç. Llavors, clar, tots els usuaris del Baix Penedès que vulguem anar cap a Tarragona, ara mateix has d'anar amb autobús fins a Torredembarra i agafar el regional en allà. Llavors, clar, és una de les coses que hem reivindicat, que si no podia parar a Sant Vicenç, pues, que parés en una altra estació del Baix Penedès, però que no, haguéssim d'anar fins a Torredembarra amb autobús. Però sí, però això és mentre s'estan fent les obres d'adequació de l'estació de Sant Vicenç. En principi ens van dir que s'allargarien fins a final de maig o començaments de juny.
Clar, a Cunit vau viure una jornada èpica, com va ser el final de Carnaval, per dir-ho d'alguna manera.
Al principi
de Carnaval.
Tal qual.
El dia 1 de març, el dia 2, i de fet el dia 3 sorties tu a la xarxa explicant, no, com havia estat el cap de setmana, perquè
va ser bastant... Nosaltres, de fet, quan en el moment que ens van dir a la delegació del govern de Tarragona que aquest cap de setmana teníem previst fer el tall i que no es pogués anar més enllà de Cunit, ja vam fer saber que havien triat molt malament el cap de setmana. Dic, és Carnaval, hi ha molta gent que es desplaça a tota la que és la línia de la costa per anar d'una rua a l'altra, i van molts que estan celebrant el Carnaval, que van canviant de rua perquè surten a totes, fan servir el tren per moure's, i els vam dir, serà, a part de que el dia 1, que era el tall, que començava el tall, és la rua de Cunit a la tarda, i justament la rua comença a l'estació de tren. Llavors, ni hi havia lloc per posar els autobusos on ells tenien pensat posar-los perquè estaven plens de carrosses, i llavors es va haver d'habilitar d'una altra manera, de manera que havies de fer passar la gent per sota del pont, i va ser una mica complicat, una jornada complicada. A part de que després, a les reunions prèvies que vam tenir durant aquella setmana, ens van dir que tot estava molt ben organitzat i tot aniria bé, i després hi va haver moltes hores que no va passar cap tren, i bueno, ens van dir que hi havia hagut una vaga encoberta. Bueno, seria una vaga encoberta o no, la qüestió és que la gent estava a l'andana una vegada més sense tenir un servei com haurien de tenir digne, perquè crec que ens el mereixem.
Avançant i amb el Xavier Lluc, a la Montse Ortiz, no? La vegueria, l'Alt i el Baix Penedès menyspreats novament, i en matèria de mobilitat, no? Quan sentim els polítics de dalt, i no us ficaré en el mateix lot, que hem de ser sostenibles, clar.
Sí,
a quin preu?
Hem de ser sostenibles, no només ambientalment, sinó també ja econòmicament. Hi ha molta gent que, a veure, del Baix Penedès per anar a Barcelona tens un peatge de 8 euros a les costes del Garraf.
Ja, o sigui, el coneixes bé, eh?
El conec també molt bé, sí. Llavors, clar, al final, el transport públic, a part de ser sostenible, també és més econòmic per l'usuari, no? Hem parlat també del tema de les tarificacions. Aquí també es podria escriure un llibre, perquè a les últimes reunions que hem tingut amb l'AMTU, que el Consell Comarcal i CUNIT i forma part de l'AMTU, de l'Associació per la Mobilitat, i hem parlat del tema de les corones, no? Perquè al final qui viu fora de la corona número 1 de Barcelona està penalitzant, no? Perquè passa, tu vas baixant per l'R2 Sud i a partir de Castelldefels quasi que augmenta una zona cada parada, no? Quan has pogut fer 50 quilòmetres en una única zona. Llavors, el tema de les tarifes no està ben pensat, vale? Nosaltres, mira, més, nosaltres al Baix Penedès estem a dos ATMs, estem a l'ATM de Barcelona i estem a l'ATM de Tarragona en quant a tarifes. En aquest cas, per exemple, l'ATM Tarragona és una mica més justa, perquè tot el Baix Penedès i part del Tarragonès és una única zona. Llavors, clar, per exemple, nosaltres, et poso un exemple, per anar de Cunit al Vendrell, si vas amb l'ATM Barcelona, pagues dues zones. Mentre que si vas amb l'ATM Tarragona, només en pagues una, estàs pagant la meitat. I molta gent no ho sap, això, o sigui, perquè no sap que estem amb les dues ATMs, no?
És a dir, que qui va inventar aquestes corones no va calcular gaire bé el tema de quilometratge, no?
Bueno, és un sistema molt, molt centralista.
Doncs ho deixem aquí, farem una aturada de 6 minuts aproximadament i després tornem amb la tertúlia, amb aquesta roda política amb els tres convidats d'avui.